La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí del dimarts 25 d'abril de 2023. Us saluda Albert Soler, bona mussa. Comencem la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Un moment per prendre el pols de la ciutat amb quatre representants del que anomenem la societat civil de la ciutat. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar a través de la ràdio analògica, la de sempre, la de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també per internet, en directe, en streaming, a través de cugat.cat ara mateix, però també podreu recuperar aquesta tertúlia posteriorment en format de podcast. No m'entretinc més, saludo ja els tertulians que tenim avui aquí a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Xènia Amorós, veïna de la Floresta, molt bon dia.
Bon dia.
Sergi Baixes, periodista del Nació Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia.
Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Víctor Alexandre, periodista i escriptor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, Xènia, estàs envoltada de periodistes, eh?
Ja ho veig.
No sé si això és bo o és dolent, però ja ho veurem. Vull fer una petita pinzellada per Sant Jordi. De diumenge vam viure un dia molt, molt bonic de Sant Jordi. Ara s'estan vivint moltes coses que són normalitat prepandèmica, com si no hagués passat res. Doncs anem avançant i ara ens ha tocat el Sant Jordi. A més, va fer un dia esplèndid, en diumenge, en dia festiu. No sé com ho veu viure, us veu firar molt o no. No sé tu, Víctor, que a més ets escriptor. No sé si ho vius diferent l'any que tens llibre, l'any que no tens llibre. Com ho vius? Com ho vas viure?
Sí, aquest any no tenia res. No tenia cap novetat. Però sí, clar, es viu diferent. Perquè quan tens un llibre i signes, doncs m'havia passat Sant Jordi, que començava a les 10 del matí i fins a les 9 del vespre. Només paraves per dinar una hora perquè t'estan esperant a diferents llocs i cada hora un lloc diferent. I aleshores no són llocs molt, molt llunyans, perquè bé, ara s'ha ampliat una mica, però vaja, Rambles, Rambla Catalunya, una mica, però clar, la gentada és tanta que trigues molt d'arribar d'un lloc, de la Rambla, a l'altre, perquè hi ha moltíssima gent que va badant i tu vas molt ràpid. De manera que aquell dia no compres mai cap llibre perquè vas per feina i vols tenir les mans lliures. Però si no és així, doncs, és a dir, clar, fas com una persona qualsevol. I aleshores, doncs, sí, m'han regalat, jo he regalat llibres, jo he regalat dos llibres de l'Annie Ernaux, que és una escriptora francesa que m'agrada molt, que bé, és Premi Nobel, li van donar l'any passat, i parla molt de la seva vida ella, però són llibres, un es diu Pura Passió, que és, ella parla sempre d'ella mateixa, les relacions afectives, i després l'altre és L'esdeveniment, que aquí ella explica un fet dramàtic. S'ha fet una pel·lícula, que es diu així, L'esdeveniment, bastant recent, i parla d'una etapa quan ell era jove, perquè ara em sembla que, no sé, deu tenir prop de 90 anys, si no els té, o 80 molts, i va quedar embarassada, i aleshores, esclar, era una època en què no, això, si mare soltera, no estava ben vist, i no només això, sinó que l'avortament estava radicalment prohibit. De manera que, si volies avortar, per evitar-te, doncs, molts mal de caps, havies de passar per mans d'algun carnisser. Carnissers que normalment eren persones amb una ètica, amb una manca d'humanitat brutal. I tot això ell ho explica, i aquests dos llibres. I després un altre de la Najat El Hashmi, regalat, que es diu Demà ens estimarem, que ella, bé, la Najat també explica sempre una mica el seu món, la seva cultura, i passa en un barri de Barcelona, que és una mena de gueto àrab, de gent tots de la mateixa ètnia, on hi ha una pressió religiosa i patriarcal brutal, brutal, i les noies joves, que clar, ja han estat escolaritzades aquí a Catalunya i parlen català, és diferent, però la pressió familiar, i no només de la família, sinó la veïnal, és increïble. Encara que puguis tenir, que ella no hi pugui tenir uns pares més o menys condescendents, un pare que no sigui molt autoritari i la deixi més o menys maquillar-se una mica i tal, clar, la pressió del veïnat, si un veí la veu un dia a la plaça Catalunya amb una faldilla curta o amb un noi o amb una cervesa o no sé què, li expliquen i tot el veïnat se n'assabenta i clar, els pares queden sota la pressió, de manera que ho volquen tot sobre la filla. És terrible. I això ho explica ella. Uh-huh. És molt maco el llibre. I després m'han regalat dos llibres de la Willa Cather, que és una autora formidable nord-americana, que té un llibre bastant conegut que es diu Mai Antonia, que també es va fer una pel·lícula. I aquests dos llibres són El pont d'Alexander i el meu enemic mortal. I és una autora nord-americana del segle XIX i un tros del XX, molt bona. Suposo que si hagués estat home hauria sigut més coneguda, una mica semblant a l'Edith Wharton, que per la Wharton és una mica més coneguda, però són de la mateixa època, i la Wharton és l'autora de L'edat de la innocència i de La casa de l'alegria, que s'han fet totes dues en pel·lícula, L'edat de la innocència amb el Martin Scorsese, amb el Daniel Day-Lewis, la Michelle Pfeiffer i la Winona Ryder. I per tant, la Willa Cather, jo la recomano, és una autora... La seva narrativa flueix, llisca molt bé, saps? Uh-huh. És magnífica. I així com la Edith Wharton parlava sempre de l'altra societat, ella era nova iorquesa, i parlava sempre de la gent de Calés, la Willa Cather parla sempre d'immigració als Estats Units. Ella era d'un altre origen, i no era nova iorquesa, sinó que era de Virgínia, del mateix estat de Sam Abrams, de West Virginia, i explica, doncs, un altre tipus de vivències de la gent que no és allò WASP.
Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies. Xènia, com va ser el teu Sant Jordi?
Mira, jo per Sant Jordi, jo sóc de les que els llibres els tinc comprats abans, mm-hmm, perquè la cosa de les massificacions no m'escau. I jo vaig fer un Sant Jordi Floresta, perquè aquí potser no ho sabeu, però a la Floresta vam tindre, ara que tenim els casinos, el casino amb els patis oberts, mm-hmm, tots els caps de setmana, doncs aquest cap de setmana es va organitzar, el Senglar Cultural va organitzar una fantàstica festa de Sant Jordi, amb música, amb parades de llibres, amb signatures d'autors, entre ells la signatura del llibre Una floresta desconeguda, que us recomano a tots, és un recull de fotografies sobre la floresta, i una parada de llibres de Pollen, que és una editorial de Sant Cugat, que també, uh-huh, està bé, no?, que ho sapiguem, que tenim una editorial aquí. I la veritat és que vaig estar de Sant Jordi Floresta, el dia ens va acompanyar moltíssim i vam estar, uh-huh, una bona estona de fent barri.
Fantàstic. Molt bé. Vas comprar algun llibre en concret?
I tant.
Ja has dit que aquell dia no, però va, destaca molt.
Aquell dia, el de La floresta desconeguda, dedicat pels autors. Però sí, jo vaig comprar tres llibres per a la meva família. Un de l'editorial Pollen, escrit per Miquel Ansa, és una novel·la gràfica sobre el procés de Burgos. Uh-huh. Aquest és el llibre que vaig regalar al meu company, de contingut clarament polític. Després al meu fill li vaig regalar Black is Belsa, del Fermín Muguruza, si coneixeu el personatge, sí, no? És força conegut, el primer, que no és de Pollen, però el segon sí, llavors ja estic impacient que s'acabi de llegir el primer per passar al segon, i a la meva filla un consell de les llibreteres del Pati de Llibres, amb ella li agrada el romans, té 14 anys, i llavors havíem de buscar alguna cosa que s'adaptés, uh-huh, sense caure en la toxicitat habitual d'aquest gènere. I llavors vaig apostar per Un beso en París, per Consell de l'Amont del Pati de Llibres, que tots estan pendents de llegir encara, així que a veure com va.
Perfecte. Sergi, com va ser el teu Sant Jordi? Vas treballar molt o vas treballar poc?
No vaig treballar i confesso que vaig fer molta bondat perquè venia d'un casament el dia previ. I
doncs no cal que segueixis.
No cal dir res més. Vam fer bondat, vam fer un esmorzar matiner, vam comprar les roses per les dones de casa i després ja repòs.
Molt bé. Àgata?
Bé, jo també vaig fer campana del Sant Jordi i Sant Cugatenc. Vaig estar seguint a la distància, però jo, mm-hmm, vaig anar a pujar a una muntanya que es diu Sant Jordi a Santa Pau, on cada any es puja. No el dia de Sant Jordi, sinó el diumenge després, però com que aquest any coincidia, i vam pujar un grupet del poble, vam plantar una rosa, i jo, la veritat, em feia molta mandra estar al mig de cap aglomeració de gent. Vam portar la rosa a casa. No tinc llibre encara, perquè... Pues el meu company no me'n regala, només em va regalar rosa, cosa que vaig reclamar. Dic, escolta'm, jo regalo un llibre, que a més tu no ets lector. Me'l regala cada any la meva mare, però com que aquest any no l'he vist encara, perquè ella el divendres va marxar de bolos a Barcelona i a Girona firmant llibres, perquè és escriptora i periodista.
És la Tura Soler, per qui sí. No ho sàpiga.
I bé, em va dir ahir que sí que tenia llibre, però que era una sorpresa. Espero que no m'hagi arrelat els seus, que ja els tinc molt vist.
Anava a dir que ja els tens i llegits, imagino.
I bé, doncs això va ser un Sant Jordi una mica de desconnexió també abans del que ens ve. Llavors, informativament, okay. També vaig intentar no haver d'escriure cap notícia.
Ens va bé.
Molt bé, i tant que sí, perquè precisament el que ens ve per als periodistes és unes setmanes intenses. Ara el proper mes ben bé serà molt intens fins al 28 de maig, i et diria que els 15 dies posteriors també, és a dir, per tant, donem-li ja un parell de mesos d'intensitat informativa. Avui és l'últim dia per presentar les candidatures, avui es confirmarà, però vaja, tret de sorpresa, ja n'hem parlat molt, les 15 candidatures a Sant Cugat. A Valldoreix ara mateix n'hi ha 4, no? Si no, també no hi ha cap sorpresa d'última hora. I a Valldoreix sí que hi ha una cosa que potser sorprèn o no. Segurament la gent de fora de Sant Cugat potser sí que el pot sorprendre, potser la gent de Valldoreix no tant, o sí, no ho sé, això ho valorem, que és que dijous passat vam saber que el PP no presentarà candidatura pròpia a la presidència de l'MD i donarà suport a la llista de Junts, aquesta llista que no és de Junts, sinó que és una agrupació d'electors que es diu Som Valldoreix, que hi ha diferents sectors en els quals també Valents hi ha anunciat el seu suport. Val? És a dir, m'imagino que no faran campanya Junts, però sí que han fet públic el seu suport, per tant els seus votants doncs ja saben a qui han de votar. En canvi, Convergents ens va comentar que no donava suport públic a la llista de Susana Errada. Per tant, valorem o valoreu aquesta notícia o la que vulgueu d'aquest món polític que ara se'ns ve a sobre. Va, qui vol obrir foc?
Jo, mira, com que ells en sabran molt més perquè estan al dia, perquè necessiten anar llegint cada dia, no? Cobreixen ells mateixos la informació sobre el tema. Però sí que quan llegia la notícia aquesta de Valldoreix, pensava, dic, ostres, en la política hi ha molt marxisme. Molt groucho marxisme,
groucho, no?
No? Que tinc uns principis, si no t'agraden els puc canviar. Perquè realment recordo el ple d'investidura d'aquesta legislatura que s'acaba i com Junts per Catalunya se rasgava les vestidures amb molt entusiasme i com la claca de Junts per Catalunya va insultar clarament al ple alguns dels partits que formaven part del pacte, i dic, jolines, pues, què passa, no?, en 4 anys que ara podem, no, o sigui, fer el doble salt mortal amb un ganivet entre les dents i aquí no ha passat nada, no? Llavors, no sé, amb una persona que és aliena al món polític, doncs sí que costa, no?, de vegades entendre com les dinàmiques d'accés al poder són tan perverses que els ideals no saps molt bé on queden, no?
Quan he fet el repàs de Valldoreix m'he deixat dir que avui en teoria hem de saber què fa Ciutadans, no? No sé si teniu alguna informació per saber què farà Ciutadans a Valldoreix.
Ho estan pensant.
Jo
no me'l crec gaire tampoc, quan em diu que s'ho està pensant. Jo crec que ens vol tenir allà
negociant, no pensant.
No ho sé. En tot cas, jo tenia entès que era ahir l'últim dia per presentar candidatures. Avui descans i demà ho publica el BOE.
Pot ser. Jo com que publicava demà el BOE, pensava... Sí, tens raó.
O sigui que ja estan tots allà. Demà ho veurem. Bé, jo el que deia la Xènia, o sigui, estic d'acord, perquè al final acabes al·lucinant, perdoneu per l'expressió, una mica, però jo també ho veig un moviment lògic. O sigui, al final les esquerres s'han ajuntat, la independència tampoc els hi ha importat per res a l'hora d'ajuntar-se amb el PSC, que recordem que és un partit del 155, i llavors, pues, Junts, a Valldoreix, doncs fa el mateix, contraataca i fa la mateixa fórmula que ha fet a l'esquerra, amb el centre-dreta. jo no entenc tampoc com alguns integrants també d'algunes candidatures d'esquerra es van sorprendre tant i ho van criticar tant quan ells van de la mà del PSC. Doncs no sé, perquè el centre dreta no pot anar de la mà del PP. El total és una maniobra per poder guanyar Valldoreix, que semblava a priori que ho tenia perdut, i ara potser la Susana Rada davant del Juanjo Cortezo té millor si aglutina realment aquests vots del Partit Popular i de València. Albert ha dit, els votants d'aquests partits ja s'han equivocat, bueno, també ho decidiran, perquè potser tampoc els està bé votar una persona que a priori era la candidata a Junts, tot i que recordem que Susana Rada no és militant de Junts, ella era militant d'Unió Democràtica, mai ha estat militant de Junts, per tant és una candidata independent, i crec que el candidat de Valldoreix també havia estat militant d'Unió, tiempos atrás. O sigui que al final la política...
Juanjo Cortés, sí, havia estat de Unió.
Dóna moltes voltes i bé, a veure què passa. De fet, a nosaltres ens on vidilla això, perquè estàvem allà si el PP don suport, no don suport, si entra dins la candidatura, no, perquè no es pot dir que suma. Hem de dir que entra dins que don suport, perquè es veu que sumar és una paraula que no és ben bé. Però vaja, que demana els vots, ho va dir el Sergi, va anar a la roda de premsa, i per part del meu diari va anar l'Alba, van dir explícitament que demanaven el vot per la Susana Rada. Més sumar que això, no sé què serà.
Suport explícit. Jo el que veig, és a dir, aquí s'ha comentat, no?, aliances perverses, em sembla. Jo el que veig és aliances antigues, és a dir, tornem al moment, no?, del pragmatisme lògic, en la qual la majoria de partits polítics que no estiguin enmarcats en un procés sobiranista com és el català, desapareix una de les línies, és a dir, hi ha la línia independentista o no independentista, i després hi ha l'altra, que és esquerra-dreta. Pues aquí s'està difuminant el d'independència, i tornem a les aliances preprocés. I això ens dona un nou ventall que potser estàvem molt immersos des de fa molt de temps, i ara tenim, pues això, hem recuperat aliances antigues. I crec que és divertit seguir-ho, i en aquest cas aquí a Valldoreix s'ha fet de forma molt explícita, com dèiem, no? És a dir, Susana Rada al contraatac. Veu que les esquerres s'ajunten totes per un front comú, doncs ella diu, doncs jo vaig a fer el mateix. El qual penso que és un moviment molt lògic i molt bo per Susana Rada, penso que no tant per les forces que li estan donant suport. És a dir, per Valents o per el PP, donar suport explícit des de fora a una agrupació d'electors, sense presentar tu candidat, el que estàs fent és diluir una mica la teva marca en pors d'un presidenciable d'un altre partit o d'un altre, amb unes altres sinergies no, que no estan plenament marcades a la teva línia, no? Per fer front a un altre, a un mal major, no? Però en aquest sentit penso, no, de que ens temo de que el dia de les eleccions a Valldoreix hi hauran les paperetes lògiques de cada partit, no? I després hi haurà les de presidenciables, i les de presidenciables veurem que una candidatura és la del Som Valldoreix i l'altre Valldoreix Plural. I el votant dirà, i què és això?
Clar, el votant està totalment...
I aleshores ens trobarem en el moment de les paperetes molta gent que anirà al Google Mòbil i buscarà Valldoreix Plural, qui dona suport a això? Vale, Som Valldoreix, qui dona suport a això? Altre. I aleshores discernir en aquell mateix moment davant de la urna. Que, bueno, que la gent ja ho tindrà prou apamat, no? Però també ens trobarem, penso, molt votant que directament li serà igual, que no es preocuparà ni per mirar qui dona suport aquí.
Bé, jo crec que Valldoreix, per això, encara és molt poble i es coneixen molt tots.
Molt poble,
i llavors
sí.
Ja també saben una mica qui és. Som Valldoreix Plural, també la gent a vegades es confon una mica, com va fer la Carmela a les últimes eleccions de Sant Cugat, que es va ficar la cara, i el Tías es veu que la papeleta també ha posat la cara, potser es posaran la cara allà del Juanjo i de la Susana perquè la gent sàpiga qui vota.
Exacte, algú que reconegui de primeres, perquè és que si no la gent es perdrà, jo crec.
Però la gent ens ha de llegir per saber, nosaltres els estem explicant.
Víctor.
Sí, no, és que de fet el país ha fet una reculada. Podríem pensar 10 anys, però és que jo diria que més, perquè políticament parlant, perquè fa 10 anys, com a mínim, encara no s'havia fet el 17, i encara hi havia esperances, no? Hi havia una esperança, hi havia, a més, la gent estava molt més unida, el món independentista estava molt més unit, no importava qui votava qui, semblava que, com que la gent tenia tanta força, els partits els quedava més remei que fer-se independentistes, perquè i seguir aquell corrent. Després es va veure que els partits anaven per una banda i la societat anava per una altra. d'aquí plora la criatura, però en aquests moments, sí, el que deia l'Àgata, la Susana, errada, de fet, bé, no sé si és independentista, tampoc no ho sé del cert, però jo diria que molt, em sembla que no. I, per tant, doncs, clar, a Ciudadanos i a PP i tota aquesta gent ja els hi va bé una persona, mira, que és light, no diu, no fa fàstics a Junts, perquè sense Junts tampoc, un suport de Junts no tindria possibilitats, però clar, què passa amb Junts?
PP la qualificava com a còmoda.
Sí, és, exacte, sí, sí. És una, sí, és confortable. És comfortable. Sí, és
un bon adjectiu per definir un polític.
Clar, clar, perquè, però si jo és un regal enverinat, clar, si jo fos ella, no ho seria mai, perquè clar, tenim ideologies, suposo que diferents, però en tot cas jo no acceptaria aquest regal, perquè em fa mal. Em vinculin amb una cosa si jo estic lluny d'allò. Ep, si jo estic lluny d'allò, si em sento lluny, si no, si em sento prop és diferent. Vull dir que la vida has de tenir principis i abans la Gata comentava de que les diferències de quan ho fa els partits d'esquerra o alguns que s'anomenen d'esquerra, que tampoc ho són, però que es diuen d'esquerra, però fan una política de dretes, i d'altres que també tenen dret a fer el mateix. Legítim ho és tot. Ara, a la vida, sense principis, que deia, parlava la Gata de principis, no sé si té gaire... Per conviure i per organitzar-se no sé si té gaire interès. A mi m'agrada la gent que té principis i que malgrat les conseqüències els manté fins al final. És coherent amb, si té conviccions sòlides. I, és a dir, si tu tens unes idees i ets, el cas que deien del independentista, evidentment, per principi no pots pactar amb aquell que t'empaita, et persegueix, t'empresona, que és el 155, que és el PSOE, de cap de les maneres. No pots pactar. O és que si no, no podré governar. Doncs t'aguantes. T'aguantes, no? I les urnes manen. Espera't a 4 anys o fes-ho millor. I si ets de l'altre sector, doncs el mateix. No pots pactar amb el PP ni pots això. No tinc clar que Junts també ha fet un canvi, eh? O sigui, fa uns anys, els Junts d'abans, qui manava abans Junts, parlo ja de, no de Sant Cugat, sinó de Barcelona, i els interessos de Barcelona, hi ha un sector conservador que talla molt el bacallà, sector Giró, Tries, tot això, i que, vaja, independentistes, en fi... I aleshores això influeix també...
Independentistes de peix al cove, seria, sí, no?, la definició.
Sí, però clar, és la convergència d'abans, que també Esquerra Republicana s'ha convertit a la convergència d'ara, perquè fan una... Ara no toca, diuen tots dos. Ara no toca, ara no... Bueno, això deia el senyor Pujol, abans de dir independents o residuals. En definitiva, vull dir que no tinc clar, ni molt menys, o potser sí, que Junts, segons com vagin les eleccions a Sant Cugat, no pacti amb el Partit Socialista, amb el 155. No tinc clar, perquè segons qui mani, segons qui sigui el número 1, té unes idees o unes altres. Jo, el senyor Vallès, no el veig contrari a no pactar. Jo crec que pactaran qui calgui. I, clar, i, bé, jo no ho faria, però clar, jo no em presento a cap candidatura.
Una cosa volia preguntar, disculpa. L'efecte del... Tu, Àgata, has explicat que en la lògica valldoreixenca i com s'estan plantejant, es pot entendre aquest moviment del PP o de la Susana, no?, d'acceptar aquests vots. Però volia preguntar, lligat amb el que deia ara el Víctor, pot tenir algun efecte cap a Junts Sant Cugat? És a dir, o són dues realitats que no es contaminaran? És a dir, pot perjudicar que el PP doni suport a Junts a Valldoreix a la candidatura o als vots de Josep Maria Vallès aquí?
Jo crec que no.
No, jo tampoc.
Jo crec que no, perquè el vot aquest que descriu el Víctor tan independentista, que jo crec que hem passat a pantalla ja, el 2017 s'ha passat a pantalla, jo crec que estem en una realitat diferent. Això és una ciutat que s'ha de governar. De fet, aquí no estem parlant de si farem una declaració d'independència des del balcó de l'Ajuntament de Sant Cugat. De fet, ja no hi ha ni estelada, ni
som de l'AMI.
Ni res, ni som de l'AMI, tampoc. Vull dir que al final s'ha passat de pantalla, la ciutat s'ha de governar. Crec que el votant més independentista té altres opcions, té les opcions independents, de fet, sí. Ja es veu les cares, o sigui, són clar, gent que donava suport als Junts més independentista, vull dir, es veu, són gent de l'Assemblea. I aleshores hi pot ser que fins i tot junts amb aquest moviment, gens al voltant convergent d'abans, pugui tornar junts perquè no li agrada que governi el tripartit i diu l'opció és junts i ara que s'han moderat una mica i no són tan independentistes, potser els hi podem tornar a donar confiança. No sé,
vosaltres
com ho veieu?
El tripartit vol dir PSC, Esquerra i CUP, que no és el tripartit que hi va haver al...
Parlem del tripartit, parlem de Sant Cugat, el tripartit Sant Cugat, el que
sí,
tenim ara.
Gent de dretes, gent d'ordre, gent de bé, de Convergència, que potser no eren prou independentistes perquè era una cosa molt arrauxada, dius que potser ara, doncs, tornarien
al... No, prou independentistes, gens independentistes.
Tornarien al revil.
Que votava Convergència i Unió, ara jo en conec uns quants, que no voten junts a...
Jo no.
Doncs, bueno, no sé.
Casualment, no.
Els periodistes parlem amb molta gent, eh? Sí,
sí. Aquest catalanisme moderat que deia... Jo sóc catalanista, però no sóc independentista. Molt d'aquest sector havia com desaparegut, no?, en els últims anys, pues ara ha tornat a reeixir i a veure què passa.
Semànticament és una contradicció dir sóc catalanista i no sóc independentista. És com dir sóc espanyolista, però no sóc independentista. Vols dir que Espanya no vols que Espanya sigui independent, però en canvi dius que ets espanyolista. Això que no s'entén si canvies el subjecte, resulta que Catalunya és perfectament normal. Es pot ser catalanista i no independentista. Aleshores, què ets?
És igual que allò que ens nega que siguem una nació, però es diuen els nacionalistes catalanes,
clar,
no?
Clar, és a dir, vol dir que la teva nació és l'espanyola. Doncs aleshores ets espanyolista i Catalunya per tu és la pàtria xica. Però això, clar, dir-ho així a Catalunya fa molt lleig. I aleshores la gent, jo sóc catalanista, com dèiem abans, amb micròfon tancat, el PP també diu que és un partit catalanista. Catalanista, el PSC diu que és un partit catalanista, però pels seus fets els coneixereu, de manera que, esclar, en fi...
Jo voldria dir que no oblidem per això que Junts tampoc no ha tingut problema ni s'ha despentinat per pactar la Diputació, vull dir que
no.
Que és que tampoc no. Que sigui una cosa de oi, què fan ara? No.
La sociovergència està a l'ordre del dia.
Exactament.
Penso
que al final són partits amb propostes de polítiques econòmiques molt similars i això els porta a arribar fàcilment a acords, no? Perquè, no sé, se m'acudeix el quart cinturó,
per exemple,
l'aeroport, així, clar. Exemples que no sé per què m'han vingut al cap, doncs s'hi troben bé, no? S'entenen bé, que les seves polítiques econòmiques són molt similars, és normal que s'entenguin.
Sí, però qui ha votat amb el PSC aquí a Sant Cugat és Esquerra i la CUP. La CUP també s'hi va posar bé, eh?
Va arribar un moment que es va dir que Junts estava disposat a renunciar a la Diputació si Esquerra renunciava al pacte de govern de Sant Cugat. I no es va fer. I, per tant, ha continuat. Jo no estic a favor tampoc d'estar a la Diputació per la mateixa raó. Li vaig dir a la Carmela Fortuny en el seu moment, quan era alcaldessa i tot, i em deia... Ja, però diu, pensa que la Núria Marín ha canviat, no té el perfil aquell espanyolista d'abans perquè li hem fet entendre una sèrie de coses. Jo no sé fins que una persona canvia tant.
Bueno, però... aquell vídeo enfrontant-se a la Núria policia a l'1 d'octubre.
Clar.
Seria el més proper amb més.
Exacte.
Per això.
Bé, al final, són tots, sap greu dir-ho així, però són molts llocs a repartir.
Són
molts llocs a repartir.
Ah, sí,
és un joc d'estratègia.
Tu no governes, al cap de 4 anys és més possible, tens més possibilitats de no tornar a governar. Mm-hmm. Aleshores, i la Diputació...
Quan a la Carmela se li preguntava això, perquè clar, era el típic pregunta que quan ells criticaven el tripartit era obvi que se li retraies això.
Clar.
Ell, almenys les vegades que jo l'he entrevistada, la resposta sempre era... és que Esquerra no va voler pactar amb nosaltres i com que no va pactar, ens vam veure obligats a pactar amb el PSC. Aquesta és la seva argument.
Aquest és el seu argument, sí, però bueno, obligats a no votar. No pactar, perdoneu.
I poso sobre la taula.
No, es pot donar perquè a vegades aquell partit no li interessa pactar per posar en evidència l'altre.
Mm-hmm.
És a dir, et forçaré a pactar amb el PSOE i així no
i així
pots...
podré...
Exacte, no? Per tant, tot això existeix.
L'acudit del dentista.
Sí.
Molt bé. Doncs tanquem un momentet la plana política institucional, però depèn de com el tema que trobaré ara també no deixa de ser política, que són els dos desallotjaments que va haver-hi en dos espais ocupats dijous de la setmana passada. Per un costat, la Casa de la Palmira, a Vall d'Oreig, i per l'altre, l'Hort Alliberada. Aquest últim cas, però, diguem, va ser molt més sonat perquè va haver-hi resistència. En el primer cas no va haver-hi resistència, i es va viure amb molta intensitat. Va haver-hi tres persones detingudes que van acabar en llibertat aquell mateix vespre. En aquest cas era un desallotjament d'un terreny, no?, que era una horta, no tant d'una casa com era el cas de la Palmira. Però vaja, són efectes similars. No sé què voleu comentar d'aquest tema. Com es va viure tu, Sergi, i va ser-hi, oi?
Els dos.
En els dos. Com ho vas viure i com va ser el resultat?
No, el primer va ser... A veure, el que ens vam trobar aquell dia, jo crec que estava molt pensat des de Mossos, era que hi havia, pues, això, una doble...
Aprofitar el dia, no?
Aprofitar el viatge.
És el que vam pensar, no?
Aprofitar el viatge. Inclús quan van... Inclús a la primera hora del matí, quan van anar directament a la Palmira, tothom sabia que la força de la gent estaria concentrada a l'Hort Alliberada, perquè és un projecte molt més... Bueno, molt més maco, diguem. És a dir, és un tema d'uns terrenys abandonats que se'ls ha aprofitat per donar-li un ús social, a més, per gent vulnerable, sobirania alimentària, etc etc, que una propietat privada enmig de Vall d'Oreig, una casa, un immoble que portava més de 10 anys d'ocupació, que, bueno, que és un altre tema. És a dir, és un antic centre anarquista, allò, que res, dir, cadascú ho valorarà com vulgui, però que és són dos temes completament diferents, i no té res a veure un amb l'altre. I quan ens vam trobar ja a la Palmira, clar, no hi havia ningú, literalment. És a dir, no hi havia ni cordó de seguretat de Mossos, cosa que és algo completament... bueno, que no ho havia vist mai jo, perquè en tots aquests desallotjaments normalment la premsa sempre ens acordonen, ens deixen molt lluny. I allà, com que ja estava com ja tot fet, ja s'havia pactat amb els propis ocupes, no?, de que sortirien pel seu propi peu, sense mostrar resistència i tal, va ser molt fàcil, va ser molt senzill, i ja està, ja va acabar. I després vam anar cap a l'Horta Alliberada, i ja sí que es valia prou més la resistència popular, que, bueno, que va anar creixent, no?, perquè després ens vam trobar aquell nano que va pujar sobre el braç de l'excavadora, després els bombers que van arribar, i els bombers es van acollir, no?, a l'objecció de consciència perquè no volien participar, perquè, bueno, els propis activistes ja es van dedicar, no?, a explicar-los als bombers què era aquest projecte, i els bombers van dir, hòstia, pues em sembla bé, em sembla guai aquest projecte, i igualment, sigui com sigui, això és una protesta i nosaltres respectem el dret de protesta i no participarem, fins que va haver un requeriment judicial que aleshores els va com forçar a actuar.
Molt bé, Xènia?
Sí, jo... A mi em va saber greu això de la Palmira. Després passarem a l'altre. Em va saber greu perquè la Palmira és bastant un símbol, no? Uh-huh. Que porta 10 anys, que no és una cosa que va començar ahir. I dintre d'aquests 10 anys hi ha hagut de tot, no? En els darrers temps s'havia convertit més en una solució habitacional per persones amb un context molt vulnerable, per joves, no?, amb un context molt vulnerable. Bueno, doncs ha estat en aquest temps símbol de moltes coses també, no? S'hi han fet des de classes de ioga a estar en residència de molta gent. Així que jo penso que és una pèrdua, no?, del conceptual important, la Palmira, perquè ha estat un símbol. Quan a l'Hort Alliberada, que el que deia el Sergi és així, o sigui, el valor d'aquest projecte a nivell social era molt alt. Tu has dit que no era un espai residencial com la Palmira, però allí hi vivien dues persones,
gent, sí,
que se n'han anat sense cap solució habitacional també, no? Segons el que jo he pogut llegir...
Sí, pel que ens consta, sense l'acord dels propis horticultors, eh?
Però el cas... tinguin o no acord els horticultors, el cas és que tens dues persones en una situació ja de maximíssima precarietat, i jo crec que cal donar-los una resposta, no? I després ja ho vam parlar algun altre dia, què fem quan entren en col·lisió diferents drets? És evident que la nostra legislació reconeix el dret a la propietat privada, no en tenim cap dubte, però també reconeix molts altres drets que no són respectats o pels quals la pròpia policia no vetlla de la mateixa manera. Llavors, què fem quan entrem en aquesta col·lisió de drets? Acabem sempre privilegiant o defensant, no?, les forces de, els cossos i forces de seguretat sempre acaben protegint en primer lloc el dret d'aquells que tenen més recursos, no? I a mi això em preocupa, perquè si aquest, no? cap a on anem? Si tenim gent que necessita més la tutela de la societat, si necessita més suport, per què hem d'acabar protegint aquells que ho necessiten menys? En aquest cas, aquí què s'hi farà? Un pàrquing? Gràcies, just el que necessitàvem al final de l'avinguda Cerdanyola, un gran pàrquing. No? És com que anem perduts, estem desorientats. Jo, a mi em costa entendre com algú s'aixeca el matí, se mira el mirall i diu, sí, farem un pàrquing, perquè m'és igual, el que jo no vull és que aquí hi hagi gent cultivant un hort en un projecte social que acabe afectant directe i indirectament a més de 100 unitats familiars, no?
Està assegurat el tema pàrquing?
No, jo no sé si està assegurat, es diu... Jo no he parlat amb ningú que m'hagi assegurat que hi ha un pàrquing. De totes maneres...
Jo ho he llegit avui, ja...
Sí, ho he llegit jo també, ho he llegit, però no sé d'on
som. Sí que són necessaris els pàrquings a les afores. L'altra cosa és que diguis, bueno, saps? Anem a fer un pàrquing.
No, el pots... Bueno, el propietari, evidentment, el que vol és treure un rendiment econòmic. Sigui un pàrquing, sigui un bloc de pisos, sigui un Carrefour, no? En el fons, tant és. Víctor.
No, sembla que hi havia, que deien que al costat hi ha una fàbrica, una empresa d'explosius...
Una química. Una planta
d'explosius. Sí. Sí.
Esperem que no arribi a ser una planta d'explosius.
Que poden explotar.
A priori ja no es pot edificar.
No, clar, clar, per això segurament és un pàrquing, perquè si poguessin edificar... Però...
No, però és que encara és sòl industrial, és a dir, no es pot fer res fins que no hi hagi una requalificació del terreny.
Però
no
em sembla que...
Igual que Regull.
Ah, sí, clar. El propietari és la Caixa.
Sí.
Clar, a més a més no és només l'or, hi vivia gent que vivia allà, d'alguna manera, allà dintre. Uh-huh. I no és el desnonament aquell... d'un pis, que veiem aquestes situacions dramàtiques de gent que no té res de res i la fan fora al carrer i es queda a l'intempèrie sota un pont i això és dramàtic. No era exactament el mateix, però és igual, perquè la situació d'entrada, el propietari és el banc, és un banc. I per tant, des del meu punt de vista, totes les meves simpaties per la gent que ha ocupat allò. Els bancs, evidentment, no són propietaris simpàtics, crec, per part de la ciutadania en general. Són entitats que... Les caixes, antigament, el sistema de caixes de Catalunya era un altre, tenia molt bona imatge perquè feia molta tasca social. Això Espanya es va encarregar d'eliminar-ho. I els bancs. I els bancs s'han anat transformant en entitats amb una supèrbia brutal, amb un menyspreu absolut pels clients, amb un menyspreu absolut per la gent gran, cobrant absolutament per tot, només falta que cobrin per l'aire que respires mentre ets allà o per parquet que trepitges perquè es desgasta, perquè cobren absolutament per tot. Abans no ho feien, primer que et donaven el servei i et semblava molt bé perquè era de franc, de cop i volta diuen no, però això ho ha de pagar. Ara els hi prenen les llibretes a la gent gran. Si volen rebre els comptes en paper a casa, perquè, clar, si dius, escolta, miro el digital i posi una contrasenya, escolta, la gent no s'atabala i no pot. Els hi cobren, sí, si vol que l'enviem a casa, li cobrarem el paper. És indignant, és d'una supèrbia i un menyspreu i un menysteniment absolut. Llavors aquestes entitats no es guanyen. Si vols treure diners de dintre de la caixa, perquè moltes vegades aquestes persones no s'aclareixen amb el caixer automàtic, et cobren comissió per fer la feina a dintre. És a dir, és els teus diners. Vaja, és immoral. I aleshores, tot el que els hi passi en aquest sentit, escolta, endavant, els ocupes.
Molt bé.
De totes maneres, deia el Víctor que n'era un desallotjament dramàtic d'allò de gent vulnerable que el tenen de casa. Bueno, més vulnerables que gent que vivia amb honor. Jo no sé en quines condicions vivia aquesta gent, però no sé si ens podem permetre tenir gent visquent amb honor ocupat. Clar. Vull dir que potser serveis socials hauria d'haver actuat aquí perquè era conegut, de que vivia gent aquí i oferir-los una alternativa abans d'arribar a aquest desallotjament que tots sabíem que un dia o altre arribaria.
Jo d'aquest cas, i crec que és una de les parts més dramàtiques del cas, és que, bueno, que molta gent quan ocupa un lloc sap perfectament de que tard o d'hora arribarà el dia que els faran fora i els hauran de desallotjar. Aquí el que passava era que, com hem dit, no? Són uns terrenys que estan bloquejats actualment. O sigui, ja no es pot fer res fins que no hi hagi un tema de... Fins que l'Obrizol, per exemple, no es posi al dia amb llicències medioambientals, que ha de rebre, l'aprovació de l'Ajuntament i d'altres entitats supramunicipals, etc. És a dir, allò està bloquejat. I aleshores, el que et deien els horticultors era... Mentrestant, és a dir, vosaltres aneu fent els vostres tràmits i mentre els altres actors tercers facin les seves coses, nosaltres continuem perquè estem fent una tasca social. Clar, aquí el que ha passat és que el mateix dia que et desnonen t'envien directament una excavadora i mentre tots els horticultors estan fora, que els acaben de fotre fora els cossos policials, veuen com tota la seva tasca durant els últims 3 anys se l'estan rebentant en una excavadora. Que ja és una imatge desagradable perquè... Bueno, més estàvem allà, no? I veiem els horticultors destrossats. No cal enviar l'excavadora.
I els animals? Hi havia animals?
Hi havia animals. Que, bueno,
conills després...
i... Hauríem de parlar a veure què ha passat amb els animals.
Jo crec que ha estat un desallotjament molt simbòlic, no?
Mm-hmm. És.
Molt de símbols. Perquè l'horta,
no?,
alliberada era un símbol i era més enllà del cas... de dos persones que residien allí d'una forma, no sé molt bé com ni tal.
Sí, és que jo escapo una mica del
més enllà d'això, jo crec que l'eix del projecte de l'Horta Alliberada és l'eix aquest de reapropiació d'espais, generació de comunitat, no? Com malgrat el sistema, malgrat el context santcugatenc, un grup de persones aconsegueix autoorganitzar-se. Sobirania alimentària, tant de bo, no?, es pogués arribar, però sí que una part de la producció anava per aquí, es genera un espai de trobada per persones, claro, per persones, espai de trobada per a persones que no gaudeixen dels espais de trobada que ofereix la ciutat, perquè els que van allà no van a fer activitats a l'Ateneu, no van a fer activitats als centres cívics perquè valen diners. Llavors aquest espai, no?, d'autoorganització estava sent un símbol a Sant Cugat. Uh-huh. Arribar a destrossar-lo per res, perquè la idea és per res, només perquè no volem que estigui ocupat i abans buit i trencat que ocupat, a mi me trenca el cor per lo simbòlic que és, no? És a dir, volem que això sigui erm abans de que sigui vostre.
De totes maneres... no hem d'oblidar que és una propietat privada i estaven dintre una propietat que no era seva. Llavors la llei protegeix, tot i que a vegades es diu que no, però bueno, el propietari. De totes maneres, la Xènia abans ha dit que la policia no protegeix els que tenen més recursos. Bueno, la policia és el braç executador. Mm-hmm. Hi havia una sentència judicial, diguéssim, que segurament és l'Estat, el Poder Judicial, que al final és qui decideix si la policia va allà o no, perquè la policia al final és policia judicial, els Mossos d'Esquadra en aquest cas.
Ara, a Sant Cugat, va desaparèixer la Xesca, ha caigut la Horta Alliberada, la Palmira... Quins espais d'aquest estil, amb aquesta idea, queden? Tenim una mica comptats. Ara us atraco, però jo estava pensant...
Em consta els horts ocupats del costat de la carretera de Rubí, i al costat del...
També tenen hort de...
Sí, la tenen, que sobrevola des de fa temps.
Sí, darrere la discoteca.
Exacte, la discoteca.
Però aquell espai de qui és?
Allò hi ha una part que és ajuntament.
Anava a dir, perquè allò és una part que és ajuntament.
La Llave d'Oro, que són una promotora de diferents immobiliaris. Mm-hmm.
El nom ja és tot un programa, no? La Llave d'Oro.
L'Ajuntament també va desallotjar la discoteca Drinking.
Perquè allò formava part dels seus terrenys. Correcte. Però sí, terrenys així que quedin d'autogestió, d'auto... Sí.
Que la discoteca no era un projecte d'autogestió.
No,
la discoteca emancipador.
No, podem posar el mateix nivell, està clar que no.
No crec que hem de dir es va desallotjar la discoteca Drinking, que també el nom.
Es va desallotjar.
Sí, però vaja, no és un cas d'emergència habitacional ni de projecte social, no?
Nosaltres crec que tots vam tenir el dubte, periodísticament, si anomenar-ho desnonament o no, perquè formalment ho era, però clar, era molt estrany anomenar-ho d'aquesta manera. Sí. I a la Floresta queda algun espai ocupat?
No, a la Floresta els espais ocupats que hi ha, o sigui, hi ha habitatges ocupats
social,
a la Floresta. Parlo,
Vull dir, no tant com a habitatge
però així
personal,
com a més com centre social, jo no en conec.
Mm-hmm. Molt bé.
Que tinguin
de fer. Hi haurà una manifestació pel dijous, per aquest dijous?
Sí, per l'Horta.
Per l'Horta Alliberada. Mm-hmm. Deixar-ho aquí perquè, o sigui, a veure el suport popular que té aquestes coses, perquè normalment tenen poc. És a dir, la gent es pot queixar molt, però després...
No, dius, sí, perquè de fet van desconvocar la mateixa manifestació que tenien el dijous.
És que, clar, la van voler convocar pel mateix dia, però és que, clar, era molt... Sí, era molt just. La volien desconvocar la del divendres. De la setmana passada.
Sí, bueno, van desconvocar la del divendres.
Ja l'has... Perdoneu, queden 30 segons, encara hi som. Doncs fins aquí, disculpeu, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre per venir a l'estudi de Ràdio Sant Cugat a debatre sobre l'actualitat de la ciutat. I els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a un quart de 10 del matí per la ràdio 91.5 de la FM i també per cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia.